Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Àlex Giral Robert. L'Artemis 2 de la NASA assoleix amb èxit l'objectiu d'observar la cara oculta de la Lluna després de convertir-se en la missió tripulada que més lluny ha arribat de la Terra. Els quatre astronautes que van a bord de la nau han superat els 400.000 quilòmetres de distància que fins ara només havia fet l'Apolo 13 l'any 1970. Així han comunicat des de la nau aquest moment històric.
Hem superat la distància més llunyana que els humans han recorregut mai des del planeta Terra. Ho fem honorant l'esforç extraordinari dels nostres predecessors en l'exploració espacial.
Durant les 7 hores que dura l'observació lunar, la tripulació vol aconseguir el màxim de dades i d'informació d'una part de la Lluna mai vista abans pels ulls humans. Abans d'iniciar el camí de retorn a la Terra, la nau haurà perdut la comunicació amb el centre de comandament de la NASA durant 40 minuts i els astronautes hauran vist un eclipsi solar des de l'espai. Més notícies. El president dels Estats Units, Donald Trump, es mostra optimista pel desenvolupament de l'operació Fúria Èpica contra l'Iran i diu que s'estan complint tots els objectius que s'havien proposat. En una compareixença per donar detalls de l'operació de rescat de dos pilots nord-americans, Trump considera que les autoritats iranianes estan negociant de bona fe i confia que no calgui atacar ponts i centrals elèctriques. Ara bé, el president nord-americà s'ha mostrat contundent en donar a entendre que si dimarts a la mitjanit, quan expira el seu ultimàtum, no hi ha acord, no tindran compassió i aniran per feina.
Ho estem fent increïblement bé, a un nivell que ningú mai ha vist abans. Tot el país podria ser eliminat en una nit i aquesta nit podria ser demà la nit.
La Setmana Santa es tanca sense cap víctima per accident de trànsit, tot i que hi ha hagut un increment de la mobilitat. El Servei Català de Trànsit assegura que hi ha hagut menys cues que l'any passat. La P7 ha estat un any més la via amb més retencions. En marxa després de 13 anys el judici pel cas Kitchen a l'Audiència Nacional. En la primera sessió, les defenses de Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez, exnúmeros 1 i 2 d'Interior, han demanat anul·lar el procediment. Neguen haver orquestrat una trama parapolicial per sostreure i eliminar proves del finançament il·legal del PP al seu extresorer Luis Bárcenas.
Kitchen no és un projecte, no hubo un encargo, no hubo un contrato, no hubo el pago de un precio, ni hubo absolutamente nada.
Imposibilidad de acceder a todo el material grabado que solo hemos podido conocer por la selección aleatoria que ha hecho la policía, o, bueno, aleatoria, criterios subjetivos, mejor dicho.
Aquest dimarts també comença el judici, entre d'altres, contra l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Coldo García, pel cas de les mascaretes. I l'atur baixa amb força gràcies a la Setmana Santa. El mes passat va caure al nivell més baix des del març del 2008 i l'ocupació es va disparar amb gairebé 4 milions de persones en feina a Catalunya. Malgrat això, les patronals alerten que el mercat laboral s'està estancant. Arriba a les llibreries una revisió de la llegenda del Comte Arnau en versió manga. Es tracta del llibre Maldito, de Santi Casas, i l'ha publicat Planeta Còmic. La història que presenta Santi Casas, que ha treballat als Estats Units per a Marvel i DC, barreja la llegenda del Comte Arnau amb la d'altres prínceps maleïts que provenen d'Europa. El resultat és aquest còmic en format manga. Són declaracions de Casas aquí a Catalunya Ràdio.
Està plantejat en sentit oriental de lectura. De manera que ens trobem les pàgines i les vinyetes que van de dreta a esquerra i, en canvi, dintre les bafarades, el text sí que ens el trobem amb la direcció que nosaltres estem més habituats, no? D'esquerra a dreta. I això ha donat l'oportunitat, no, de que noves històries creades aquí es puguin publicar en aquest format.
L'estètica de Maldito s'aconsegueix també amb la decisió de Santi Casas de fer una feina manual entintant a mà, que considera que li dona un to especial. Esports, el Girona ha superat el Villarreal per 1-0 i ja té 8 punts de marge respecte a la zona de descens. Pau Navarro, defensa de l'equip groguet, s'ha fet en pròpia l'únic gol del partit. El Barça ha guanyat el duel català de la Lliga F davant el Badalona Women per 6-0 i té el títol de Lliga a tocar. L'equip de Pere Romeu es proclamarà campió si guanya el proper partit al camp de l'Espanyol d'aquí a pràcticament 3 setmanes, després de l'aturada per seleccions. Aquest dimarts comencen els quarts de final de la Lliga de Campions. A les 9, Real Madrid, Bayern de Múnich i Sporting de Portugal, Arsenal. El Barça juga dimecres contra l'Atlètic de Madrid. També aquest dimarts, el Barça i la Penya juguen partits de competició europea Europea de bàsquet, Barça, Panathinaikos d'Eurolliga i Penya AEK d'Atenes de Champions. I la gimnasta Laia Font amplia el seu medaller a la prova de la Copa del Món d'aquest esport que s'està disputant al Caire, a l'Egipte. L'or aconseguit diumenge en salt cal sumar el bronze d'aquest dilluns en la final de terra.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons, no passa res.
No passa
perquè
res.
Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Aquesta Setmana Santa he fet la processó del silenci, des d'abans de començar i fins pràcticament ahir al vespre. Em vaig quedar sense veu fent la nit dels ignorants la nit de dimarts a dimecres, és a dir, demà farà 7 dies. He començat a parlar aquest matí i ja podeu notar que, diguéssim, no sóc la mateixa, al 100% encara no estic ni d'un tros lluny. Un procés víric, que és el que et diuen els metges quan no saben què tens, i quan descarten que no tens angines i, per tant, no cal prendre antibiòtic. Però és un procés que no ha seguit cap guió ni cap criteri, que no ha respost a cap de les meves herbes, pastilles de clorat de potassa, bafs, gàrgares, res. Es veu que ha de fer el seu circuit per on li doni la gana i deixarà d'estar les meves cordes vocals quan ell i ningú més que ell vulgui. Per tant, he aprofitat aquests dies per descansar, per llegir molt, per no quedar amb ningú, ja que no podia parlar, i he estat en silenci com no havia hagut de fer mai durant tants dies. I enmig de tot aquest silenci, un crit que no vaig poder fer, però sortia esperitada sí, quan, volent anar a posar una rentadora, em vaig trobar una tòrtora morta al safareig de casa, amb unes branquetes d'arbres al costat. És un lloc que dona a l'exterior i que, com a molt, hi pots veure un llangardaix amagat o alguna abella que intenta fer-ne a casa seva d'una cantonada. Les tortures no són petites, que diguéssim, eh? I sempre van de dues en dues. I mira que després que el més valent de casa es posés uns guants i amb l'ajuda d'un paper de diari la traiés del seu llit de mort i la segona més valenta de casa, que no era jo, la portés al contenidor, jo vaig pensar en la pobra parella d'aquesta tòrtora, en com la deu trobar a faltar i per què va anar a morir als peus de la meva rentadora. És un misteri que tampoc he resolt aquests dies de descans. I la vostra Setmana Santa, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu, millor que la meva, és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 10 minuts. No vull ni posar-me els cascos per no escoltar-me, però me'ls hauré de posar si voleu trucar i reconeixeu que això és la nit dels ignorants al 93207474 o bé escoltar els missatges que sí que ens heu deixat ja al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. Avui us demano també molta ajuda, perquè si no, no arribaré a les 2 de la matinada. I diguéssim que per nosaltres comença avui la setmana, però que l'hem d'acabar divendres. L'hem d'acabar la nit de dijous a divendres i no puc anar a menys, haig d'anar a més cada dia. Per tant, el 93207474 o aquests missatges al WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hi hem trobat avui aquesta pregunta de la Cecília des de l'Eixample.
Avui us voldria fer una pregunta. Per què al cant del Barça se li diu Spotify? És que no ho entenc. Vale, a veure si algú m'ho explica. Gràcies.
Jo em sembla que qualsevol ignorant que ens escolti li pot donar resposta a aquesta petició de la Cecília. Després, un altre tall de veu que hem trobat avui al WhatsApp de la nit dels ignorants, la Montse, des de Blanes, que fa referència a una trobada de sardanes que es va parlar l'últim programa, suposo que refereix al programa que va fer el Domènec la setmana passada. Escoltem què deia la Montse des de Blanes.
Per al senyor aquest de Reus, en Jaume, crec que es deia, només comentar-li que jo soc si anar a treballar sardanes al Vilar, el dia del Vilar, només han tocat 3 sardanes. Vull dir que si veniu de Reus, sapigueu que aquests dies abans, aquests anys abans només han tocat 2 o 3 sardanes. Però, si voleu venir a Blanes a ballar sardanes, a cada primer diumenge de mes es fa una ballada al Passeig de Mar, al Racó dels Músics. El del Vilar, de la festa del Vilar, és molt maca, el lloc és molt maco i el santuari també. No vull desdir amb en Josep de Girona. Però que les sardanes, aquest dia del Vilar, de Setmana Santa, només toquen 3. Sobretot, bueno, jo vull dir que els anys que jo he anat han sigut 2 seguits.
Aquesta és la petició que fa la Montse des de Blanes, que ens ha deixat aquest àudio. Després la Roser diu: el senyor que va parlar sobre les sardanes té tota la raó, diu, molts centres cívics fan cursos de sevillanes, però què passa amb les sardanes? Per què no fan cursos, també? És una pregunta que fa la Roser. Després l'Àngels des de Lleida diu: quan fa de diàmetre la nau Artemis 2? És una pregunta que fa l'Àngels. La Maria ens diu: fa unes nits, al començament del programa, vas comentar que els seients del teu costat al cinema, 2 nens, 11, 12 anys, carregats amb les seves crispetes i Coca-Cola, i era algun fill de la venedora. Diu: em va semblar tan bonica la imatge, diu, una mare que té el fill allà amb ella. Es diu que en David Bowie anava al cinema en aquestes circumstàncies, i per això la seva música és tan visual. Tenia un ull blau i un ull verd, diu la Maria. Li van regalar un gos amb els ulls de cada color. Després, va, que ens salvarà per deixar un amic, perquè avui què està passant? Que veieu que no tinc veu i no truqueu? O perquè encara esteu de Setmana Santa i no heu tornat i no ens truqueu al 93207474? Jo dic una cosa, si no em truqueu, jo no acabaré el programa, perquè si ets a estar parlant les 2 hores, poc que acabaré el programa. Sort que la Maria Rosa, des de Sant Cugat, avui ens ha recitat aquest poema.
Bona nit a tothom. Marta, espero que estiguis ja ben bé. Us vull recitar un vers que diu Pasqua i primavera. És Pasqua i primavera, esclat de llum i colors, i a mans plenes les dolceses tempten els llaminarots. I guaita, quines caretes bufones, quins ulls plens d'il·lusió, embadalits amb les mones que veuen a l'aparador. Entre tanta varietat de formes, de gustos i de colors, dubte de quina triar. Tot ha de ser tan bo. Aquell castell de crocanti, aquella de pa de pessic amb ous, plomalls i coloraines, quina li demanarà el padrí? Potser aquell gat de xocolata de bigoti enfarinat? Un personatge de conte? Un as de l'esport admirat? De l'altre cantó del vidre somriu el pastisser mirant-se les mans creadores que fan la joia de tants marrecs. Són tantes les hores de feina, tants i tants dies d'esforç, però més que les mans o les eines, el que hi ha posat és el cor. Bé, L'autora és una servidora. Bona nit.
Que és bonica, Maria Rosa. És que l'autora és una servidora i ens ha fet aquest poema. Com de bé m'ha fet aquest poema, Maria Rosa, moltes gràcies. Va, que començo a tenir resultats a la meva crida, en Carlos, que està en ruta. Ens truca al 93207474. Bona nit, Carlos.
Bona nit, què tal?
Molt bé, i tu?
Doncs molt bé, aquí tornant a casa ja.
Tornant, vols dir que tornes de Setmana Santa?
Bueno, no, era per sopar i ara ja tornava cap a casa.
Ah, has anat a sopar, molt bé, ben fet. Començar la setmana laboral amb un sopar, està molt bé.
Sí, sí, i bueno, et truco perquè aquesta crisi que has fet l'he sentit molt a prop. A mi em van operar d'un pòlip a la corda vocal dreta fa un parell de mesos, al desembre, i bueno, entenc pel que estàs passant, no, amb les dificultats per poder parlar, i com ho has dit així d'aquesta manera m'ha arribat tant que dic, doncs, truco per donar-te ànims, que segur que aviat recuperaràs la veu tan maca que tens.
Espero, perquè portem, ja et dic, demà farà 7 dies, és una cosa increïble. Però vaja, vaig progressant, perquè ahir, abans d'ahir, no tenia gens de veu. Vaig pensar, no començaré la setmana. Però mira, sí. Gràcies per la solidaritat, Carlos.
No.
Ai, que et perdem. Ai, que estàs tornant per la carretera i et perdem.
Petita teoria.
Ara que t'havíem perdut, Carlos, disculpa.
Ah, perdoneu.
Digues.
Deia que m'ha agradat molt la història aquesta de la tórtola, com l'has explicat. I bueno, tinc la teoria que potser la seva parella l'estava esperant ja més enllà de la realitat física.
Ah, tu creus?
Per què no? Per què ella no s'ha reunit, o ell s'ha reunit amb la seva parella, que ja havia partit?
No ho sé, perquè és veritat que sempre van de dues en dues.
Sí.
Ai, que sentíem una interrupció, una cosa rara. Ja està.
Van de dues en dues.
Que sí,
potser,
sempre.
Clar, però potser ja l'estava esperant l'altre.
Clar, tu vols dir que l'altre ja no hi era i ella va decidir venir a morir allà, a la porta de la rentadora.
Allà mateix. I va dir, doncs mira, aquest és un bon lloc, perquè així parlaran de mi a la ràdio i llavors podré arribar fins al meu amat o amada.
Està ben vist, per acabar de fer la història bonica, està molt ben vist, Carlos. T'ho agraeixo molt. Mirat així, sí, però de veritat que, a part de l'ensurt, vaig pensar, i l'altre pobre, ara què farà? Però clar, si ja no hi era, doncs és bonic pensar això, que s'ha anat a reunir amb ell o amb ella.
Això mateix.
Molt bé.
És una altra manera de veure.
De veure-ho, sí senyor, no hi havia pensat, així que moltes gràcies. Carlos, gràcies per la teva col·laboració i per salvar-me.
Si us plau, que vagi molt bé.
Gràcies, bona setmana.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Igualment.
Que bonic aquesta visió del Carlos, no havia pensat això amb l'altra tortura. L'Anna Maria ens truca des de Navarcles, bona nit.
Bona nit, Marta.
Com estàs?
M'alegro que, bé, gràcies a Déu, que tinguis, vagis millorant a poc a poc,
poc
que tinguis,
a poc, sí.
Desitjo una bona Pasqua, i ja que estem en temps pasqual, que aniràs recuperant.
Molt bé, això sí.
Vaig trucar temps enrere per queixar-me de que al cine passen tots els crèdits de les pel·lícules i la televisió no.
Sí, sí.
I et truco ara perquè m'acabo de mirar altre cop la pel·lícula El 47, que avui la feien a TV3.
És veritat.
Que ja l'havia vist al cine i em va agradar molt. I a l'acabar la pel·lícula han seguit tots els crèdits.
Home!
I, bueno,
què ha passat aquí? Què ha passat?
Ara si a la Marta trucaré i m'alegro sentir-te i, per tant, espero que continuïn així.
Home, molt bé. Tots fins al final, eh?
Pràcticament tots, sí. Amb els comentaris que sortien de coses reals de la vida del Manol Vital.
Clar,
I sí, vull dir que sí. I llavors han començat una altra pel·lícula, sense anuncis, però bé, ni que vagin fent anuncis m'està bé.
Una darrere l'altra, sí, sí.
Però, bueno, que ja he tancat la tele, perquè ja n'hi havia prou.
Mm.
Però, bueno,
i t'ha agradat el 47? Ah, no, dius que ja l'havies vist, eh?
Ja l'havia vist, el cine em va agradar molt, i quan les tornen a fer a la tele, vas, me les torno a mirar. Sí,
clar,
sí.
Ho era un bon dia.
Molt bé,
doncs me n'alegro que t'hagin fet cas.
La tortura, no, l'allargo, però també m'ha agradat molt el final que ja ha afegit aquest...
que sí? Trobo que està molt bé. Sí, sí.
Però ja m'hi he trobat al jardí, no sé si són tòrtores o coloms, però aquests salvatges se m'han anat mort a vegades de sota l'abet que tinc, i també els trec i ja està. Vull dir que no penso en la parella, però dius també... No saps el per què, però que en tant...
És que jo sempre els veig junts. O sigui, sempre que hi ha una tòrtora m'apareix l'altra.
Jo me n'apareixen més de dos. Vull dir que ja no sé...
Clar.
Tinc una colla perquè el jardí de casa que venen.
Que bé. Està bé que et vinguin els ocells. Molt bé, Ana Maria, doncs moltes gràcies.
Igualment, que es recuperis.
Gràcies, adeu, bona nit. Adéu. En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
Bona nit, Marta, i m'alegro que ja estiguis bé de la veu, esclar.
Home, bé, 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 tirant a millor, eh? Però vaja, gràcies.
Aviam, tenia una resposta i una pregunta. Per quina vols que vagi primer?
O comença per la resposta, perquè em sembla que l'han fet avui mateix la pregunta aquesta, no?
Exacte. Al començament del programa sembla que ha sigut la primera oient. Ha demanat, aviam si algú sabia, per què el Camp Nou porta el nom de Spotify.
Sí, sí, sí.
Bé, jo no sóc soci, però sóc seguidor només de fa 85 anys, des que vaig néixer, pràcticament.
Carai, tu.
Seguidor, eh? Vull dir, no soci, eh?
No, no, ja.
Encara que tinc un parent que va jugar amb el Barça, precisament, pel meu cognom, que no el diré, naturalment.
D'acord.
Amb el primer equip.
Molt bé, molt bé.
Sí, jo havia estat a tribuna i ara, quan tinc que anar, que he anat algunes vegades, tinc que anar a General i pagar uns quants calerets.
El gust i les ganes, sí, sí.
De ganes.
Sí.
Però això fa molts anys, tu encara no havies fet la comunió, eh?
Jo encara no?
Escolta.
Digues.
La resposta és aquesta. Pues mira, senzillament, porta el nom de Spotify perquè és el patrocinador, perquè aquesta senyora pugui millor entendre-ho, potser m'entendrà, però perquè ho pugui entendre millor, és l'empresa, diguéssim, que ha deixat els diners per la construcció del nou camp. I, segons contracte, una de les condicions que va haver-hi, segons tinc entès, ja dic que no sóc soci, sóc aficionat, va ser que el camp portés el nom de l'empresa, és a dir, uh-huh, Spotify.
Això
és el que jo entenc.
Molt bé. Perfecte. Val. Molt bé.
Això en quant a la resposta. En quant a la pregunta, que té una mica de guassa, vull dir, mira, jo he estat llegint que ara fa 10 anys, concretament aquest mes, ha fet 10 anys, l'agència tributària... És que això que vaig a dir és gruixut, Marta. L'agència tributària, ara fa 10 anys, com he dit abans, va considerar que el mínim personal del IRPF, és a dir, el que cada personatge declarem a declaració de renta, o tenim que posar la declaració de renta, considera agenda que són 5.550 euros anuals. O sigui, 462, ho he dividit, 462,50 al mes.
Uh-huh.
Llavors, si fa 10 anys que això, no, que això està congelat, aquesta quantitat, algú creu, els mateixos inspectors d'agenda, home, per l'amor de Déu, algú creu d'agenda o qualsevol persona normal, ja dic normal, sense insultar ningú, però que cadascú tregui conclusions, pot viure amb 460 euros al mes si aquest import ja ho pagues amb llum, aigua, gas i electricitat?
Uh-huh.
Llavors la pregunta és, una vegada feta l'exposició, la pregunta fora. Que se me'n va la veu, perdona.
Ai, ai,
ai. No és conya, és de veritat. Qui està obligat a fer-los actualitzar a l'agència tributària, a la quantitat actual, ja que han passat 10 anys i el cost de la vida no és el mateix que fa 10 anys?
No, no, molt menys.
Algú deu estar obligat a fer-los rectificar. Esclar, si és el propi govern, has de fot riure que a casa seva tinguin aquests ineptes, perquè són una colla d'ineptes, i ho dic clarament. Sí, que està gravat i poden agafar el telèfon el que vulguin. Però ho dic clarament, i ho he mirat en el diccionari. Són inútils. Inútils no és cap insult. També ho he mirat al diccionari, Marta, perquè em vull curar en salut. Inútils és la persona que no és apta per desenvolupar un tema en concret, però pot ser bo per pelar patates o per escombrar el terra.
Per exemple, clar.
Per tant, inútil que quedi clar que no és cap insult.
No, no.
Serà una paraula, una periodativa o malsonant, però no és cap insult en cap manera. Inútil és una persona que no és útil, senzillament. Per tant, que vagin a pelar patates, però que no posin aquestes quantitats tan ridícules i tinguin els sants nassos, però una altra cosa més gruixuda, d'aguantar-ho durant 10 anys.
Molt bé,
Lluís. Com que és l'única emissora de Catalunya, i repeteixo, és l'únic... Fora del famós contenidor d'en Basté, que també he trucat moltíssimes vegades, però fora del contenidor d'en Basté, és l'únic programa a Catalunya que la gent es pot esplaiar una miqueta, Marta, i dir realment el que senta.
Doncs
és ben trist que no facin més emissores privades que per lo menos ho fa una emissora pública, que sí, paguem tots, però que vull dir que penso que n'hi haurien d'haver-hi més, no? Abans, antigament, n'hi havien. Jo havia participat fa molts anys, en el programa de Luis de l'Olmo, m'entens? A la ràdio, m'entens? Sí. Hi he participat moltes vegades, però moltíssimes, i el recordo molt i ella el recorda a mi, però moltíssimes, moltíssimes, cada setmana, aquell cada setmana. És que, a més, ella em demanava que truqués, perquè era bastant canyero. En aquella època, ara ja en tinc 80, no? Però en aquella època era jove i era bastant canyero, i, en fi, bueno, deixem-ho estar-ho. Aviam si algú pot contestar, doncs, això, aviam. Marta, d'acord?
Molt bé. Moltes gràcies. Mama, que vagi adéu, bé. Adéu. Bona nit. L'Ester, que també està en ruta. Bona nit, Ester.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal, com estàs?
Doncs aquí estic, arribant a casa.
També arribant. De sopar o de Setmana Santa?
Bueno, una mica de tot.
Una mica de tot.
Ara ja ha acabat. Aprofitant els últims segons de festa, que demà començo a treballar després de vacances.
Ben fet, vinga.
Sí. Doncs, bueno, jo volia contestar una pregunta, però ja l'ha contestat el senyor d'abans meu, del Camp Nou.
Sí.
I l'altra, tinc dos coses, val?
Sí.
Una és perquè hi ha benzineres que són bastant més econòmiques, val? Que són low cost, val? Si és perquè la benzina és de qualitat, suposo, o no ho sé, perquè ve d'algun altre lloc. I d'altra banda, també, una amiga em va comentar una vegada que si fiques benzina a primera hora del dematí, com que pel mateix preu pots ficar més benzina perquè està com menys moguda i no sé, em va fer riure això, val? I vaig pensar que no era cert. Però sí que és veritat que, casualitat o no, tampoc m'he fixat si són dies que val menys la benzina, eh? Però quan la fico més a primera hora del matí, és veritat que m'entren com mil litres. Vull dir que tinc la sensació que s'omple més.
Que t'entren més litres al cotxe, de benzina, dius?
Sí, de que sí, no sé. Però no sé si és una sensació, tampoc.
No ho havia sentit mai. A veure si algú ens ho sap respondre.
Sí, a mi ella m'ho va dir i a primer moment em va fer com riure i ara no. Però és veritat que alguna vegada m'he fixat més i bueno, no, tampoc no em sembla que sigui tan... I l'altra pregunta que volia fer és que últimament, a través de les xarxes, d'ICS i altres llocs, m'arriben alguna... d'això de... La Hisenda deixa que els familiars, o sigui, els pares, et facin donació fins a 6.000 euros sense tenir com que pagar impostos, entenc, no? Uh-huh. No sé si això és real o no. I llavors també fica com que a partir de 10.000 sí que els has de... com de fer constar que t'ho han donat, però de 6.000 no. I no ho sé, perquè sempre que els meus pares m'han de deixar diners, sempre hi ha el dubte de... Però això ho han de... Diners em refereixo a 1.000 euros, eh? No em refereixo aquí.
Sí, sí.
No estic parlant de grans quantitats, eh? I això. I l'últim, que el senyor d'abans meu no ha entès ben bé la pregunta que... O sigui, m'he fet una mica d'embolic. No sé...
Sí, perquè era més una declaració d'intencions i una crítica, no?, de que durant 10 anys no s'ha tocat el tema de la IRPF. Era més, ara no puc repetir-ho amb les mateixes paraules, perquè tampoc me'n quedaré sense veu, però era més que perquè respongui la gent per fer la denúncia, no?, de dir el nivell de vida ha pujat moltíssim i, en canvi, això no s'ha tocat.
Vale, no sé. Tenia com que les persones que cobren... menys diners, no? No se'ls ha pujat els impostos, no? No anava per aquí.
Les persones...
Bueno, sí. Com que estigués dient, o sigui, que sí, sí. Donat, es va dir que una persona que cobrava 400 euros al mes...
Sí, doncs, perquè ella ha dividit els diners, els 5.550 euros, amb tots els mesos, i llavors li sortia aquesta quantitat, sí, sí.
Ja,
diu, aquesta quantitat amb 10 anys no s'ha tocat.
O sigui que la gent que cobra 400 euros segueix estant pagant els mateixos impostos que fa 10 anys, no? Entenc? O no? No
has acabat d'entendre, és que jo avui tampoc estic molt...
No ho hem acabat d'entendre. Bueno, en tot cas, és que penso que algú que els que cobrem tan poc potser ens haurien de... Bueno, estic super a favor de pagar impostos, vagi per davant. Però potser els que cobren més els haurien d'apretar més i els que tenim sous tan miserables, potser, no sé. Bueno, en fi, és una altra declaració.
Molt bé. Esther, vale. Moltíssimes gràcies.
Vinga.
Que tinguis bona setmana. Adéu-siau, bona nit. Gràcies. Arribarem a 2:15 de la matinada, per sort. Ara sentireu la veu meva una mica diferent, però hi ha algun contingut que de tant en tant el gravem i això em donarà una mica d'ales. Not even they can stop me now. Would I be flying overhead? The heavy words can't bring me down. Would I have been raised from the dead? I don't even notice how hard life was. I don't even think about it now because us parlarem d'una novel·la que cap oient de ràdio pot deixar de llegir. Una paròdia ben tramada sobre un programa de ràdio on la gent pot trucar per concursar, però a vegades per alguna cosa més. No és sobre vosaltres, ignorants, eh? Això que quedi clar. Però sí sobre un programa d'una ràdio catalana privada i d'un programa que es fa de 3 a 4 i es diu La Cafetera. Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència. Qui ha escrit aquest thriller humorístic és una veu coneguda d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, i una veu també coneguda dels nostres oients, perquè cada 15 dies a l'autor d'aquesta novel·la li preguntem on anem? I ell ens porta a fer rutes per Catalunya i ens parla de paisatges que tenim més a prop que lluny. Gerard López, bona nit, com a convidat avui.
Sí, gràcies, bona nit.
Avui no farem cap ruta, no em diràs allò, aquesta excursió és romagosa friendly, eh? Avui qui fa les preguntes sóc jo, i tu ens dones detalls d'aquesta sàtira que t'enganxa, perquè jo l'he llegida, i et fa somriure alhora. Es diu L'última trucada, l'ha editat Més Llibres. Perquè quedi clar tot, no t'has inspirat en cap trucada de la nit dels ignorants, oi, per fer aquesta història?
No, però podria arribar a ser-ho. No sé si t'has trobat mai algun oient que insistís a entrar per antena a vendre la seva moto.
A veure,
Hem
de parlar de què significa vendre la moto, però probablement sí.
Que sí, algun no.
Probablement sí.
Doncs una mica, si fos el cas, sí, perquè és un oient que això, que truca, fa l'última trucada del dia, i el seu interès és en poder vendre un missatge que li interessa a ell, tant sí com no. Ui. I a partir d'aquí es comença a complicar tot.
Molta coincidència, trobo jo. Aquí encara sortirà malparat algun oient dels ignorants. No, és broma, és broma. Els que coneixem en Gerard sabem del seu perfil irònic, que allò entre nosaltres li agrada fer acudits, que sempre busca la gràcia de les coses. Escriure una novel·la i que tingui aquests ingredients és més difícil que fer un altre tipus de literatura?
Comencem forts, eh?
A veure, aquí...
Sí, clar, a veure, depèn del que tu et sentis més còmode fent. Si a un li agrada, diguem, una mica el sarcasme o un tipus de llenguatge en què vulgui sempre jugar amb les paraules, buscar dobles sentits, o simplement buscar una rialla d'alguna manera diferent, però sempre buscant una història darrere, Doncs bé, et pot ser més fàcil que segons quin altre tipus de gènere o de sentiment que vulguis explicar. O sigui, a mi potser em costaria més explicar una novel·la d'amor, potser em costaria més, saps?
No ho sé, no
m'he posat, eh? Potser no, eh?
O sigui, quan sortis d'aquí, quan t'inspires...
però sí que és veritat que aquest llenguatge així amb molt diàleg, saps? I que se les fotin entre ells, això suposo que en part per defecte professional, m'imagino, no? Per fer tants guions al llarg de la teva vida en una ràdio, doncs això és més fàcil. Sí.
Molt bé. Sí, sí. En aquest llibre, L'última trucada, ens planteges com Toradés què passaria si una veu anònima, o sigui, un oient en directe a la ràdio, comences a dir coses que potser ningú vol sentir. I també tot el que comporta, per exemple,
pel mateix presentador del programa, tot el que comporta per la direcció d'aquella emissora, o pels resultats de les audiències.
Sí.
O sigui, tot de coses molt internes, però jo crec que la gent, el lector, el pot enganxar molt perquè és com conèixer una mica la ràdio per dins, no?
Sí, perquè plantejo algunes qüestions que n'hi ha que des de fora la gent ja coneix i altres des de dins que són més nostrades. I després intentes, doncs, jugar amb les dues qüestions. Què vull dir? Per exemple, tu has dit ara les audiències. Evidentment, no és cap, no descobrirem la sopa d'all, que les audiències són importants per les ràdios, tant les públiques com les privades. En aquest cas m'invento una ràdio privada. Ja ho vaig procurar que fos privada perquè la gent no digués, ah, està parlant d'allà on treballa ell, no?
No, no, no.
Clar, aleshores la gent diria, ah, doncs està parlant de RAC1, perquè és la,
tampoc,
l'altra gran privada.
Tampoc.
No, perquè hi ha uns elements que ja es veu que no, oi?
Que no.
Correcte, això no. I després, a partir d'aquí, hi ha altres elements interns, com són, doncs, les pressions que puguin haver-hi quan un presentador d'un programa veu que les seves audiències no van massa bé, què pot fer per millorar, si veu que el contrincant a la mateixa hora va per sobre d'ell, quines reunions que es pot plantejar amb l'equip per intentar capgirar això. En fi, preocupacions que intento que vagin sortint perquè després això em permet involucrar aquest oient malèfic, no? Que des del minut 1 tira una bomba de rellotgeria allà dins perquè els comença a fer xantatge els pobres membres del programa, i a partir d'aquí això fa que tot es desgavelli una mica.
Sí, és que, clar, parlem així una mica en clau perquè no podem explicar la història.
No.
Perquè és una història que t'enganxa i tu vols saber què passa i què passarà i què passarà. I fins al final, estàs atrapat. Si expliques segons què,
no.
La gràcia al llibre, no pot ser?
Jo crec que sí que podem explicar que és un oient que fa xantatge a l'equip del programa.
Això no ho escolteu, vosaltres oients. Això no ho feu, eh?
No, però té informació privilegiada i es permet el luxe de fer xantatge a l'equip del programa. Amb quin objectiu? En tenir minuts d'antena. I aquests minuts d'antena els vol per una raó molt senzilla, que és per vendre la seva moto, que dèiem. Quin és el problema? Que la moto que ven, i que acaba venent perquè els té agafat pels cataplins a l'equip del programa, és una qüestió de país. Quina és? Ho puc explicar perquè surt al contra.
Sí. Jo et deixo que tu expliquis el que vulguis, però jo no vull fer spoilers.
No, la qüestió és molt senzilla. És aturar les obres d'ampliació de l'aeroport del Prat.
Sí, més actual.
Pam!
Més actual, no?
Correcte. I podries dir, doncs mira, ja endavant, expliqui tot això. Quin problema hi ha amb això? I fins aquí, no aniré més enllà.
No, és que estic patint jo ara,
No, clar, això a lo millor pot ser que et xoqui amb els interessos dels capos de la ràdio, no?
Ah.
I si això xoca amb els interessos dels capos de la ràdio, pot ser un problema per aquesta gent que està treballant amb aquesta ràdio. I a partir d'aquí tot s'embolica.
O sigui, mitjans de comunicació, ampliació de l'aeroport, oients que fan xantatge, equip del programa que no sap per on va,
correcte,
o si... els lectors, a més a més, poden conèixer el funcionament d'una ràdio, no?
Sí.
Que es fa una reunió, que es deixen uns temes, fins i tot poses el que nosaltres en llenguatge intern li diem escaleta, que vol dir les hores.
Correcte.
I cada hora, no? Què toca, no? A tal hora entra la publicitat, a tal hora entra el concurs, i això la gent que no és de ràdio, però que li agrada la ràdio, li farà molta gràcia de veure-ho, no?
Sí, la idea és una mica també despullar la ràdio per dins, explicant algunes de les qüestions, o diguem, de les feines bàsiques que fem. Una és, i això fa tot programa, sigui d'informatius o de continguts, que és una reunió de continguts, no? Decidir, a veure, avui...
Què farem?
El programa, què farem avui, de 3 a 4? Doncs va, fem reunió al matí, mirem quins temes tenim sobre la taula, no? Abans els temes venien bàsicament per teletips i per diaris de paper, avui en dia arriben per tots cantons.
Decideixes una cosa en una hora i de dues més ja pot haver canviat tot, no?
I després ve l'execució d'això. I l'execució és quan hi ha l'escaleta on dibuixes, va, mira, de les 3 a les 3 i 10 entrevistarem en Pepito, que té un...
És igual,
un quadre amagat a casa.
Un quadre amagat, no? O una granja d'estruços, ja està.
Correcte.
No?
I això és el que es va desmuntant. Aquesta escaleta màgica que cada dia intenten fer se'ls va desmuntant per culpa d'aquest oient maligne.
Clar, no hi ha... Ningú pot reconèixer ningú, tot i que tu has jugat, i això només A veure, la gent li farà gràcia perquè la gent que escolta Catalunya Ràdio té molts cognoms a la memòria, perquè la gent que parlem diem el nostre nom. Llavors tu has jugat amb creuar noms i cognoms,
sí,
de manera que fa gràcia perquè algú es pot dir el nom d'una persona i el cognom d'una altra i tu els has creuat, i això és un joc, no?
Sí, senyora.
Has volgut jugar, eh?
És una picada d'ullet interna que qui conegui els noms, doncs, possiblement li farà un somriure, però evidentment qui no conegui ningú pot seguir la història perfectament.
La història segueix igualment.
Ara sí. Em ve al cap que hi ha un oient que em sembla que es diu Romagosa, pot ser?
Hi ha una Aina, no?
Sí, Aina, Aina Romagosa.
Aina Romagosa,
correcte.
Que dius, a veure, aquí has fet un creuament entre Aina Grau o Aina Ostrell i Marta Romagosa.
Correcte,
ja ho tenim. Persones que treballaven en aquesta casa.
Exacte.
I això, els que som d'aquí, ens fa gràcia, però els oients potser també, perquè els cognoms sí, els hi sonaran, i això és divertit. Escolta'm, Gerard, aquesta última trucada és això, és humor, és thriller, però tu venies, si tirem una mica enrere, venies de fer una novel·la històrica que es diu Terra Magra, que ha funcionat molt bé, perquè la veig a molts llocs i perquè la gent que li agrada la novel·la històrica se l'està recomanant, i que és a anys llum del que ens presentes ara. Jo pregunto, et venia de gust en aquell moment investigar la història de Catalunya, parlar d'una cosa que coneixes molt bé i ara fer un programa de ràdio que encara ho coneixes molt millor? Vull dir, el contrast dels dos llibres és brutal, no té res a veure una cosa amb l'altra.
No té res a veure, però hi ha un lligam comú. Molt ràpid t'ho explico. Terra Magra té una part que està ambientada al segle XI i una part ambientada al segle XXI. I vas alternant, no? I hi ha uns lligams que van apareixent. Aleshores, quan jo anava escrivint, evidentment, m'era molt més fàcil escriure sobre el segle XXI, perquè és el que palpem, el que coneixem, oi?
El que saps.
I quan havia de parlar del segle XI, demanava una tasca de documentació bestial, però és que per tot, per cada detall.
Clar.
Si volia explicar que un protagonista entrava en una cuina, ja m'havia d'imaginar, bueno, com és
com
una
era
cuina,
la cuina,
no? fa mil anys,
clar.
I a més en aquell lloc, no?
Clar.
I una cuina, no sé, una cuina de gent pobra o de gent noble.
Clar.
Tot demanava documentar-te. Cada paràgraf era documentar-te molt, no? I clar, t'adones que costa molt menys escriure sobre el món actual.
Evident.
No? Aleshores vaig dir, quan acabi això vull fer una cosa que em sigui fàcil des d'aquest punt de vista i que em sigui
home,
proper.
Diu, mira, parlaré de la ràdio i un broma de tarda, perquè aquest senyor treballa a l'equip del Francesc Garriga i, a més sí, a més, fa el No Cal Anar a Suïssa,
correcte,
als festius intersemanals i aquestes col·laboracions a la nit cada dues setmanes, no?, que ens,
correcte,
portes a fer excursions.
I una cosa, perdona, volia fer també un petit homenatge a un perfil de professional de la ràdio, que és la figura del productor de ràdio,
sí, sí,
o productora de
la
ràdio.
Sí, però en femení.
En femení.
Que n'hi ha moltes de productores,
sí,
a la ràdio.
Sí, és curiós, aquí hi ha molta...
Més que... Hi ha homes, també, però més dones que homes.
Però,
i aquí té
sí,
un paper molt important en aquest llibre, l'última trucada, la productora.
Uh-huh. Correcte.
I fins aquí.
Sí.
I no diem res més. Escolta'm, i abans del Terra Magra, encara havies escrit un assaig, jo li diria assaig, no?, sobre la situació del català, treu la galleda. Això que has fet ara, aquesta última trucada, també serveix per treure el català del fons del pou?
Aquesta, a veure, si serveix perquè la gent s'animi a llegir en català i escoltar ràdio en català, sí, però, evidentment, no va. Sí que en algun moment es parla de la situació del català i
no,
això,
però... No, per contribuir,
però
saps?
Per contribuir, sí.
A treure el català
d'aquest
sí, pou.
Perquè estem en un pou bastant gran. El primer llibre, l'assaig del català, el vaig publicar el 2000, ara t'ho he dit malament, 2022, si no m'equivoco, no fa pas tant. I hi ha coses que explicàvem en aquest llibre que ara ja no els diria. Ja han passat només 4 anys.
Que no les diries perquè estan pitjor?
Perquè estan pitjor, han canviat.
Molt bé, m'agrada l'optimisme.
O perquè hi ha potencials que veia que començo a veure que en alguns casos estan caient en picat.
Doncs necessitem
més llibres.
I han passat
4 anys.
Imagina't, d'aquí uns quants més. Eh? Escolta, ara que ja portes aquests 4 anys, aquests 3 llibres publicats, i ja saps què implica escriure i què implica fer promoció i què implica... Saps com funciona la ràdio perquè fa molts anys que hi treballes. Tu què diries que és el més gratificant a l'hora de fer un llibre?
A l'hora de fer un llibre, mira, contestaré una pregunta que recordo que li van fer a una escriptora, a un Sant Jordi, que va respondre el que et diré ara i que ho comparteixo. La part més gratificant de quan escrius un llibre és escriure'l, el moment d'escriure'l. Està molt bé quan fas les presentacions, i si ve gent, i després veure que funciona, però clar, quan més t'ho passes bé, és quan escrius. Això crec que ho va dir una tal Marta Romagosa. Crec que ho va dir amb una entrevista amb un Sant Jordi.
Ah, sí? Vaig dir-ho jo?
Ho has dit tu.
És que és veritat, és que t'ho passes molt bé escrivint. Després dius, no sé què passarà, però jo... Però després, el moment que la gent ve i et diu si li ha agradat o no li ha agradat, o et dona idees de coses, aquest
també
feedback
és molt
xulo.
I això, comparat amb la ràdio, és molt interessant, també. Perquè la ràdio, la que estem fent ara, la nit dels ignorants, qualsevol programa, estem, bueno, maneguem unes xifres d'audiència que van per milers, no? En el cas d'una ràdio d'àmbit nacional, no? I estàs aquí batallant per si guanyo 10.000 oients, en perdo 3.000, sí. Aquell programa en té 80.000, l'altre en té 200.000, no? Clar, són xifres que, en comparació amb els llibres en català, són desorbitades.
Totalment.
No? Però, en canvi, el retorn que tens... Evidentment que un programa com La nit dels ignorants té un retorn fortíssim,
aquest,
eh?
Sí, aquest, aquest sí,
aquest
sí.
Aquest potser s'escapa de la mitjana. Però el retorn que pots tenir d'un oient que s'ha fet el teu llibre seu és molt intens, no? Aquesta intensitat del retorn del lector, de novel·la, sobretot, jo no, en ràdio no l'havia vist mai, amb aquesta intensitat, no? Perquè veus com... Ja ho explico sempre, eh? Però aquell personatge que un bon dia o una bona nit conceps a les dues de la matinada escrivint que es dirà així, si serà d'aquesta manera i li passarà això, aquest personatge, no? Aquesta dona que t'imagines, et veu un oient... Ai, perdó, un oient. No,
et veu un lector.
Un lector, un lector, i et diu, ostres, aquest personatge com m'agrada, no? I dius,
o sóc jo,
o sóc jo.
O és algú que jo conec.
Ah, no? T'has inspirat amb aquella persona.
I dius, no, me l'he inventat.
No, no l'he inventat, sí, sí.
Però això és molt
veus bonic. Com entra dins a la gent això... Això només ho he viscut jo amb els llibres, amb aquesta intensitat.
Doncs
eh?
Vinga, va, a fer el número 4. A veure com comences. De moment, l'última trucada de Gerard López Fageda. Per Sant Jordi en trobarem algun lloc, per si tu creus?
Sí, no sé...
Encara no saps, ja ho sé, falta
crec,
molt, però...
Sí, crec que una mica Osona, i un, o sigui, una mica Barcelona i una mica Osona.
Crec. Està bé repartir les coses.
Però...
Els cistells s'han de repartir.
Sí, però poca cosa, eh? Però sí.
Però si veiem, ens els pots signar.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Gerard, un plaer.
Igualment.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a potrullir. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners. No
molt bé, Joel, molt bé.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Dotze minuts i arribarem a la una de la matinada, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 932017474. Ens truca l'Antoni des de Torelló. Bona nit, Antoni.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal?
Mira, volia fer una demanda. Uh-huh. Aviam si d'aquí del poble de Torelló o potser de Manlleu, o si és el poble del Sant Vicenç o Sant Pere, si algú tingués documentació, informació, que tingués relació amb els aiguats que van haver-hi a l'any 1940, perquè estic documentant per fer una... Estic escrivint una novel·la sobre aquells fets i he recorregut, diguéssim, el que és l'arxiu municipal i tota la informació, però veig que hi ha gent, clar, la gent que ho va viure, evidentment ara és molt gran, però sé que hi ha molta documentació a cases que si algú me la pogués facilitar o me l'arribar, sobretot busco l'experiència de la gent que...
Que va viure aquells aiguats.
Sí,
no imatges ni perquè ni fotografies, sinó gent que et pugui explicar.
Sí, exacte.
Molt bé, estàs fent una història que passa a aquella època, entenc?
Sí, bueno, l'octubre del 1940 aquí a Torelló va haver, bueno, i a Manlleu i així a tota la comarca, no? Va haver uns aiguats que van morir 84 persones i, bueno, es va esfondrar dins poble, no? I trobo que és un fet que ha passat molt desapercebut, així històricament no se'n parla, no? I jo he vist molt a la vora d'on te va passar i sempre em frapa molt, no? Passejar pels carrers i pel riu Ter i pel Gès i saber que allà va morir tanta gent i que... Hi ha un relat, diguéssim, a nivell de l'arxiu, no? I després autors, en Ramon Basco, o Pujol Basco, d'aquí de Torelló, que ho expliquen, i és molt frapant, no? Com, ostres, la manera com va morir la gent, que s'esfondrava les cases una darrere l'altra.
Doncs aviam, si algú que visqui la zona o que tenia familiars que ho van viure i els hi van explicar, et pot ajudar, Antoni, a poder fer això.
Sí,
perfecte.
Molt bé.
Doncs gràcies per fer la crida a través del programa, a veure si tens sort.
Moltes gràcies, eh?
Que vagi molt bé.
Adéu, bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Tercera generació.
Què s'han de dir una àvia de 79 anys i un dels seus quatre nets, en Iago, de 22? La Celsa és gallega. Va venir a Catalunya de molt joveneta i és aquí on ha construït la seva vida i la seva família. Hem quedat en un centre cívic del barri de les Corts de Barcelona, on l'àvia participa de les xerrades en català que organitza la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana. Però d'això ja en parlarem un altre dia. De moment, volem conèixer els nostres dos protagonistes.
He arribat a Catalunya perquè estava aquí una germana meva i va venir amb ella a viure com ella. Després m'he anat altra vegada al poble. Però no, he tornat a Catalunya altra vegada perquè m'agradava. I després va conèixer el meu marit aquí. I al conèixer el meu marit, pues ja una cosa més, que ja nos casem i ja comencem aquí. Nos casem l'any 67. I ja comencem aquí, a fer la nostra vida, perquè ens agradava molt a los dos. Ell estava treballant també en uns grans magazins i jo, pues mira, també treballava, però no treballava més en casa. Després feia, pues no sé, cosia, feia les coses de casa i tot això, però res més.
La Celsa tenia clar que si no hagués estat per la seva germana, no hauria construït la seva vida a Catalunya perquè els pares no l'haguessin deixat venir sola.
No, els meus pares no me deixaven vindre si ella, si no era la meva germana, no. Perquè jo era la que tenia que quedar a casa dels meus pares, perquè la meva germana estava aquí. Però hem canviat, perquè jo, clar, a mi m'agradava Barcelona i la meva germana s'ha anat al poble. Al poble d'on jo m'he nascut, o sigui, a la casa dels pares. Hem canviat els papers, sí.
Per tant, va ser ella la que va cuidar els pares fins al final i tu vas poder quedar-te aquí.
Sí, jo vaig poder quedar-me aquí i hem fet la família aquí. I, bueno, començant, pues, de poc a poc, des de com ho feien tots els emigrants que venien de fora. No sé, començant la vida de quan eres jovenita amb tota la il·lusió del món. Perquè és molt bonic. Jo, de veritat, bueno, a poc a poc és que se valora molt més les coses. Quan es fas per tu, se valora molt més que si te lo dan tot fet. No, no. Nosaltres, pel dany o pel dany. A veure, jo mai he estat sola aquí, perquè estava a la meva germà, mana, el meu cunyat i les meves nebodes. I jo mai, mai he estat sola aquí a Barcelona. Després, quan ells se van anar al poble, jo ja estava casada. Ja he format, ja estava el meu marit i ja estava format, ja tenia la meva família. O sigui que, no, venir-me sola a l'aventura, no. No, els peus a la terra.
La Celsa va venir amb 16 anys i amb 20 ja es va casar amb un noi que també venia de Galícia.
Jo tenia 16 anys. Sí, la primera vegada que va vindre a Catalunya. I he estat aquí, pues, un any, així, més o menys. I bueno, després he anat al poble. I a los 18 anys ja va venir aquí. Ja me quedé per casar-nos. Ja després ja la cosa iba en serio. I als 20 anys m'he casat.
I és que aquesta dona, que va néixer a pagès, li agradava molt més la ciutat.
Jo venia d'un poble molt petit. A veure, el meu poble era una aldea. Era una aldea, com pot ser d'aquí, pues una aldea de Lleida o així, no? I a 6 quilòmetres ja havia el poble, que era pues, d'unos 400 aquelles mil habitants havia. Era cabeza de partido. I bueno, jo, i a mi no m'agradava aquello, però m'agradava molt més vindre a Catalunya perquè a mi era de Casa Labradora, no? I a mi no m'agradava gens. No m'agradava gens. M'agradava molt més la ciutat. I m'he enganxat aquí. I des de fa molts anys, pues mira, ja va fer 60 anys que estaríem casades, ja si hubiera vist el meu marit, i ja aquí és. El meu lloc és Catalunya. No, tinc los reales d'allí, que jo vaig cada any, vaig a Galícia, i tenim casa allí, i tot per passar els estius. L'estius, perquè allí els estius s'està molt, molt, molt rebé. Aquí s'està molt bé tot l'any, però als estius molt millor a Galícia.
La Celsa i el seu marit van tenir dues filles i quatre nets. I aquí és on entra un dels nois, en Iago, que coneix perfectament els estius a la terra de la seva àvia.
Sabem, abans no anàvem tant, però últimament estem anant cada any. Anem unes setmanes i allà ja tinc algun cosí tercer i tot això, i amics que he fet aquests anys, i està molt bé, l'ambient i tot. O sigui, ens ho passem molt bé, disfrutem molt aquests dies que estem allà.
Estàs d'acord que s'està millor l'estiu allà a Galícia que no a Barcelona?
Sí, si fa calor, sí. Si fa calor, sí, perquè és veritat que es disfruta molt, i si fa sol, encara més.
Ara bé, tant sigui a Galícia com a Catalunya, l'àvia Celsa encara té ganes de cuinar plats tradicionals. Tant pot fer una empanada gallega com altres plats de cullera.
Hombre, ara ja cuino menys. De vez en cuando sí que hago alguna empanada.
Sí, avui, per exemple, he menjat empanada. Molt bona.
Hemos de anar a empanada, que m'agrada fer-la. I, bueno, sí, sempre cuino alguna cosa també, sí, de cuando en cuando.
Coses de Galícia o coses catalanes, també?
No, coses bàsiques, platos tradicionals de tota la vida, els que feia la meva mare i els que sé. I d'aquí, de Catalunya, també, vol dir, les recetes d'aquí també en faig, totes, perquè també són bones, que vol dir que tota la cuina d'abans és una cuina tradicional de tota la... Sí, els platos preparats, això no, no. La compra no me va de comprar. Això i calentar, no. Jo vull la cuina que se fa. La cuina que se fa a casa tota la vida, tota la vida.
Doncs ja hem conegut els nostres protagonistes d'aquest mes d'abril, la Celsa i en Iago, que cada setmana anirem descobrint les nits de dilluns a dimarts el que fan, que tenen en comú, de què parlen i què els ha unit aquí a Catalunya.
Doncs res, arriba a la una de la matinada, ens recuperem una mica, intentem millorar aquesta veu, que l'Oriol m'acaba de donar una pastilleta que m'ha anat força bé, per cert. Ja m'ho has dit, eh? I sí, deixem que els companys dels serveis informatius ens posin al dia de tot el que hem de saber i tornem a la segona hora de la nit dels ignorants amb més preguntes, si voleu, amb més respostes i encara més converses. Fins ara.